Va, tornem a ser com cada divendres, la caravana que es desplaça fins al bar Bodega Bartolí, al cor del barri de Sants, per entaular-nos tot prenent alguna cosa, ni més ni menys que Guillem Clua, dramaturg, guionista, director, graduat en periodisme. El nostre convidat d'avui iniciava la seva formació teatral a la Londres Guildhall University i a la Sala Beckett de Barcelona. Actualment és considerat com una de les veus més internacionals, innovadores i versàtils del teatre nacional. Les seves lletres han plasmat llibres, obres de teatre, sèries de televisió i pel·lícules a la gran pantalla. Obres com Smiley, el 2012, que ha acabat sent una sèrie d'èxit de Netflix, i pel·lícules com Los renglones torcidos de Dios, el 2022, formen part de la feinada de Guillem Clua. La crítica ha definit la seva obra com multidisciplinària, eclèctica, i les acadèmies de cinema, literàries i teatrals han guardonat àmpliament la seva creació. Avui el dramaturg, guionista i director seu amb nosaltres per parlar-nos d'ell i d'una de les altres joies de la seva trajectòria, l'obra L'Oreneta, que torna a la Villarroel de Barcelona fins al proper 28 de maig. Guillem Clua, què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal?
Des d'allò que diuen els jugadors del Barça, jo de pequeñito ja era del Barça. Tu de petitet ja volies ser dramaturg?
No, jo de petitet no sabia què volia ser. El que sí que sabia era que m'agradava molt escriure. I feia allò de llegir La història interminable o alguna novel·la així juvenil, i jo acabava la novel·la i obria una llibreta i escrivia la versió millorada, ampliada i amb dibuixets d'aquella novel·la. Per això, des que tinc un boli a la mà que escric. I d'aquí vaig anar a patar periodisme, perquè en aquella època, si t'agradava escriure, feies periodisme, i de mica en mica em van anar seduint al món de la ficció, i així és com vaig acabar escrivint teatre.
Recordes, però, la primera obra de teatre que et va marcar i que vas dir, hòstia, és que jo em vull dedicar a això?
Maricel. O sigui, sens dubte,
clar,
Maricel.
Eh?
O sigui... No, Maricel ens va marcar amb molts joves de l'època, de finals dels 80, i no només em va marcar perquè m'agradava el que... Jo no sabia que allò em marcaria i acabaria escrivint teatre, però em va marcar dient què collons és això que acabo de veure, i el que sí que va determinar va ser la meva gran passió pels musicals.
Guillem, ara et fèiem una presentació una mica sèria, més protocolària, d'aquelles que, degut al teu gran recorregut, ens ha costat molt l'escurçar, no? No obstant, si et preguntem com et presentes tu, ens trobem amb la teva biografia de Twitter, en la que hi poses dramaturgo, guionista, director, hilandero, tuitero, prosopagnòstico, conceballista, transfeminista, Premio Nacional de Literatura Dramàtica i maricón. Tot això et defineix perfectament o encara a dia d'avui hi posaries?
Falta espai. L'avió de Twitter, malauradament, té un número limitat de caràcters i he hagut d'escollir molt curosament el que hi posava.
Molt curosament.
Home, conceballista és molt important.
Et sents un dels referents clau en la lluita dels drets LGTBI a través de la pantalla?
No, un referent clau no, és molt agosarat definir-se així. Jo crec que tinc un granet a sorra a portar des de la meva professió. Des de la creació crec que totes les persones LGTBI potser tenim una responsabilitat afegida per mostrar històries, realitats, identitats, orientacions diverses amb les històries que escrivim, perquè la gent no està acostumada a veure aquestes històries i les hem de normalitzar ensenyant-les, senzillament, no fent cap reivindicació política, que per mi ja ensenyar-ho ho és per se, però no sempre explicant històries de càrrega política, sinó existir de vegades és el més polític que hi ha.
Potser que ja tocava que passés això?
Encara no ha passat del tot, vull dir, ho estem intentant, estem ficant la banya dintre de diferents ficcions, dintre de diferents formats, plataformes, pel·lícules, teatre, novel·les, però encara no hem assolit una normalitat desitjable dintre del que cap. I per exemple, no hi ha una realitat LGTB dintre de les pel·lícules de superherois o la ciència-ficció o el terror. Tot això ha d'anar canviant de mica en mica i tots hi hem de posar de la nostra part.
Què ha significat per tu Smiley? Vens del recorregut d'Smiley, que va ser l'obra de teatre el 2012, no? I ara ha sigut un boom a Netflix.
Sí, és impressionant el que ha passat amb Smiley ja des del principi, des que vam començar la sala Flyer aquí al costat, a més aquí al barri de Sants, 40 localitats, una obra molt petita que vam fer el Ramon Pujol, l'Albert Triola, i cada èxit, cada nou bolo que sortia, cada nova llengua que es traduïa, era un regal. I durant aquests últims 10 anys el regal s'ha anat fent cada vegada més i més gran, fins que va trucar Netflix i va dir volem una sèrie. Mai en els nostres somnis més salvatges ens hauríem pogut imaginar que això passaria.
Tot i així, Guillem, sí que hi ha hagut gent o crítica que diu que Smiley ha pecat de personatges estereotipats. Com has rebut aquest tipus de crítica?
Rebo les crítiques d'una manera molt oberta i, evidentment, tota crítica és legítima. I crec que aquesta crítica en particular, n'hi ha hagut d'altres, però aquesta en particular es basava en el fet que Smiley, ja des del seu origen, era un homenatge al gènere de la comèdia romàntica, que per definició és un clixé. Vam abraçar tots els clixés i per riure'ns d'ells per adaptar-los i per explicar-los des d'una realitat LGTB. Senzillament això, no preteníem fer altra cosa que no fos això, i entenc que dins de la comunitat LGTB tan necessitada de referència i d'històries on sentir-se representats no es veiessin representats en aquesta, alguns d'ells, de la mateixa manera que molta població heterosexual no es veu representada en Love Actually, perquè és un gènere molt concret que respon a unes premisses narratives i ideològiques molt concretes i que en aquest cas eren les mateixes que Smiley.
Sí, és veritat, Guillem, fa pocs dies parlàvem amb Itziar Castro també en aquest programa i li preguntava, un personatge que forma part del col·lectiu LGTBI ha de ser del col·lectiu LGTBI, l'actor?
Ah, vale. Bueno, jo crec que aporta un plus molt interessant i subratlla el seu caràcter polític a l'hora d'expressar la seva orientació sexual a través del seu personatge, i la persona que escull allò, ja sigui el director, el productor, qui sigui, evidentment ha de ser conscient que això aporta una dosi de veritat extra. Crec que és molt recomanable i és molt xulo que sigui així. Ara, ha de ser una condició sine qua non? Jo crec que no. En el cas d'Smiley és un exemple d'això. La meva prioritat en aquell moment era que aquesta història LGTB, creada per una persona i per un equip LGTB que estan, a més, darrere les càmeres i que mai se'ls menciona, curiosament, també aporta, la seva prioritat era visibilitzar aquestes històries i que arribessin al màxim número de gent possible. Si això implicava que dos dels actors no estiguessin fora de l'armari ni diguessin que formaven part del col·lectiu, per mi era un mal menor.
S'ha especulat molt en si hi hauria segona temporada de Smiley, què?
No hi haurà segona temporada de Smiley.
No rotund, eh?
No rotund. Hi havia la possibilitat que continués, però creiem tant nosaltres com des de Netflix que la història s'ha explicat, que s'ha explicat molt bé, que ha sigut un èxit estupendo i que hi haurà altres històries per explicar a Netflix, segur.
Si mirem també el teu últim any, Guillem, i veiem Los Renglones Torcidos de Dios, una pel·lícula de 3Media i de Warner i dirigida per Oriol Paulo, amb qui tu treballes per adaptar aquesta novel·la de Torquato Luca de Tena. Com ha estat tot el procés d'adaptació?
Per mi ha estat el repte més important, més difícil de la meva carrera, sens dubte, d'adaptar una novel·la com Renglones, que és una novel·la que està a l'imaginari popular de tot Espanya, que és un llibre que està a totes les cases del país i que tothom coneix també, i que és tan difícil d'adaptar també perquè és un thriller dels anys 70, tots els mecanismes de narratius d'un thriller s'han explicat 10 milions de vegades des de llavors, i explicar una història evitant-los, no caient en aquests terrenys comuns i a la vegada innovant i allunyant-nos una miqueta del pes ideològic postfranquista que també tenia la novel·la, ha estat dificilíssim, un repte molt xulo. Treballar amb l'Oriol sempre és un regal i crec que ens en vam sortir prou bé.
Precisament per aquesta pel·lícula rebeu tu i l'Oriol el Goya al millor guió adaptat, la nominació als Gaudí, el Premi Círculo Escritores Cinematográficos també al millor guió adaptat. Déu-n'hi-do, no? T'has sentit reconegut amb aquesta feina?
Sí, els premis sempre dic que són un extras, no? Són una cirereta en un pastís, no són un objectiu en si mateix, ni et fan millor ni pitjor guionista, perquè responen a molts altres criteris. Però sempre és agradable que la professió els valori una pel·lícula, una obra de teatre, i estem molt contents.
Precisament parlant de premis, ho dèiem abans, Premi Nacional de Literatura Dramàtica el 2020. Suposo que és un premi importantíssim aquest, no?
Sí, és un dels premis més importants al que pot aspirar un dramaturg aquí en aquest país, sí.
Per justícia?
Justícia.
Per justícia.
No, que també és important subratllar que el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que dona el Ministeri el va donar amb una obra en català estrenada al Teatre Nacional de Catalunya.
Va, entrem en alguna polèmica, perquè el passat dilluns responies a una notícia de fórmulatv.com que explica la polèmica amb els crèdits de guió de 4 estrelles, la nova sèrie de televisió espanyola, i és que Borja Glez denunciava que tot i haver escrit la Bíblia i el pilot de la sèrie, el seu nom no constava en els crèdits, i responies tu, Guillem, a la polèmica dient: basta ya de surpar créditos de guión, solo quien escribe puede ser guionista, solo quien escribe puede ser creador, punto.
Punto. Si és que no hi ha discussió, no. És així i ha de ser així. La persona que escriu és la que ha de firmar els guions. Un productor executiu que dona idees, un director que creu que aporta, no ha de sortir el crèdit de guió, no, o el crèdit de creador o showrunner. Showrunner sí, de vegades, però creador o guionista mai. Tenen altres crèdits, tenen altres shows, tenen altres maneres legítimes d'expressar la seva professió i de que surti amb un crèdit. El de guió, no.
Creus que s'infravalora la tasca del guionista?
S'ha infravalorat durant molt temps, sobretot al cinema, a la televisió. Ara comencen a canviar les coses, la figura del showrunner, l'adveniment de les plataformes i de diferents maneres de crear que hem importat dels Estats Units estan canviant això. Els guionistes comencem a tenir un nom, un prestigi, ja no ens ningunegen, ja ens deixen passar l'alfombra roja, però bueno, no és això, no és que vulguem sortir la foto, senzillament volem que la nostra feina es valori com el que és una de les bases imprescindibles per a la creació audiovisual.
Precisament, si parlem de cultura i si mirem com la societat tracta l'escriptura, podem veure un Sant Jordi 2023 multidisciplinari, no? Tant que ja se l'ha anomenat com el Sant Jordi que ha superat tots els rècords dels anys anteriors. Com vius tu normalment la dia de Sant Jordi, però com has viscut aquesta diada, que em sembla que has tingut algun accident per allà?
No l'he viscut. Estava a les Canàries amb una trobada de guionistes meravellosa, havia d'anar a fer unes xerrades i em vaig preocupar d'arribar a temps al migdia a Barcelona, però hi va haver uns problemes amb Vueling que ens van deixar penjats, ens van enviar a Bilbao i em vaig perdre tota la diada.
Ara sí, va. Una de les raons per les quals Guillem Clua seu al bar amb nosaltres és per parlar d'un altre èxit de la seva carrera professional, l'obra de teatre L'Oreneta, que continua sent un èxit als escenaris catalans i que ara ho torna a fer a la Villarroel fins al proper 28 de maig. Com està anant aquesta obra?
Està anant molt bé. La veritat és que L'Oreneta, tot arreu on s'ha representat, ha estat un èxit. Soc molt afortunat en aquest sentit. Però aquí a Barcelona encara ha funcionat millor i em fa especial il·lusió perquè L'Oreneta està a casa seva on ha d'estar, que és a Barcelona, i comptar amb l'Emma Vilarassau i el Dafnis Balduz amb aquesta producció és un regal de tal calibre que mai em podia haver imaginat que els tindríem.
Veus possible una adaptació o no?
Al cinema?
Al cinema.
Sí, tant.
Es farà realitat aquesta adaptació?
Ho estem intentant.
Uau, bona aquesta. No me l'esperava aquesta.
Veus, una exclusiva, ja teniu. Ja està. Bueno, que ho estiguem intentant, o sigui, tingues en compte que jo amb tots aquests 20 anys que porto escrivint, gairebé totes les obres s'han opcionat alguna vegada per fer pel·lícules i molt poques s'han arribat a fer-se realitat, sobretot en els últims anys, que sí que estem vivint un moment molt bo per les adaptacions teatrals al cinema.
T'ho planteges sempre, això? Sempre que escrius per una obra de teatre, dius, hòstia, és que això donaria per una pel·lícula.
No m'ho plantejo, crec que ara és una evolució molt natural, que estan seguint moltes obres, jo quan escric teatre, no penso ja, hòstia, la pel·lícula farem això, no, ja arribarà el moment que això, si tot va bé, es pot fer realitat o no.
Què ens vols, per qui no l'hagi vist, què ens vols explicar amb L'Oreneta?
L'Oreneta és d'aquelles obres que no es pot explicar gran cosa, perquè està plena de girs i d'informacions.
Per això t'ho deixo tu.
No, el que expliquem sempre, que és l'inici de l'obra. Una professora de cant acull a casa seva un alumne que vol preparar-se una cançó pel funeral de la seva mare. A partir d'aquí, de mica en mica, es va descobrint que els dos personatges tenen més a veure entre ells del que tots dos pensaven, i tot té a veure amb un atemptat que hi va haver a la ciutat un any abans.
De fet, quan parles de l'obra, Guillem, assegures que hi ha molta gent que diu que quan escrius t'has de desvincular emocionalment del text, però que en aquesta ocasió t'ha passat totalment al contrari.
Sí, l'obra està inspirada directament en un atemptat que hi va haver a Orlando l'any 2016, un atemptat a un bar que es deia Pulse, que era un bar LGTBI, on un senyor va entrar i va matar 50 persones, i jo me'n vaig assabentar el dia següent, que era el meu aniversari. Va ser un atemptat que em va colpir molt especialment, vaig començar a investigar sobre el tema i bueno, em va afectar molt profundament, i em vaig posar a escriure l'obra poques setmanes després, i en molt poc temps tenia una primera versió acabada. Vull dir que va ser una cosa molt visceral.
Sense fer cap tipus de spoiler, per qui no l'hagi vist, però una obra que ens parla de la reivindicació, de la visibilització, però que també va més enllà d'això, entrant en qüestions, al meu parer, ètiques i morals sobre un atemptat terrorista i la mirada de la societat cap a les víctimes, no?
Sí, perquè precisament un dels fets que m'ha indignat més en el seu moment és que cap autoritat, cap òrgan policial, ningú va definir aquell atemptat com un atemptat d'odi, com un atemptat homòfob o contra la comunitat LGTBI. Sempre es va titllar d'un atemptat de signe islamista i encara avui l'FBI el defineix com a tal, tot i que va ser l'atemptat més mortal des de l'11S als Estats Units.
Quina creus que és la clau de l'èxit d'una obra com aquesta? Per què està funcionant tan bé l'Uraneta?
No ho sé, l'èxit és fugisser, no és una fórmula que puguem aplicar. Afortunadament es produeix una alquímia de vegades que no saps d'on surt, que sempre és una suma de factors. El text sí que és veritat que té un ingredient que jo sí que crec que és indispensable, que si no hi és mai tindràs un èxit, que és l'honestedat. Crec que si escrius des de l'honestedat, si escrius des de la teva veritat i no t'enganyes a tu mateix ni intentes vendre al públic una moto que no és, ja tens un dels ingredients essencials, i aquí hi és. Aquí evidentment hi ha molts altres factors, hi ha el recorregut internacional que ha tingut, hi ha l'Emma, i el Dafnis, i el Josep Maria Mestres, que ho ha dirigit amb una mà mestra, mai millor dit, i aquí hem tingut la sort que tot ha encaixat.
Ara ho deies, Emma Vilarassau, Dafnis Baldut, Josep Maria Mestres, què penses quan veus l'obra per primera vegada representada?
Doncs és molt similar al que veig, al que penso quan la veig ara, quan ja l'he vist 25 milions de vegades i l'he vist en mil idiomes i la veig aquí a la Villarroel amb aquesta veritat que tenen l'Emma i el Dafni, és tan crua, tan pura, i que els tens tan a prop. Tenen ells una cosa que fa que tinguis la sensació que la veus per primera vegada. I mira que l'he escrit jo, que fa 6 anys que l'he escrit, que l'he vist mil vegades, però jo passo pel teatre I em quedo enganxat un altre cop i m'emociono. És que és molt fort el que fan aquesta gent.
Mira, Guillem, jo l'he vist, vist dues vegades i les dues i la tornaré a veure i les dues vegades he plorat com una toia. Tu vas plorar escrivint-la?
Sí, va ser molt dolorós. O sigui, és el text més dolorós que he escrit mai. Jo estava escrivint i havia de parar d'escriure perquè m'agafaven atacs de plorera, no perquè el que escrivís fos bo o dolent, senzillament perquè estava tocant unes tecles personals meves íntimes molt, molt delicades, que tenen a veure amb la meva família i amb la meva identitat i amb moltes altres coses, i ja et dic, va ser un part dolorós.
Parlàvem abans de l'èxit de l'obra de teatre, però què és l'èxit per Guillem Clua? Tu creus que estàs en un moment d'èxit?
Sí, però no perquè m'estiguin donant premis o perquè estigui viatjant pel món. Per mi l'èxit és algo tan senzill com seguir escrivint, tenir algo a dir, tenir l'oportunitat de fer que aquesta història que tens a dir arribi, i que quan arriba toqui l'ànima de la gent, que els faci reflexionar, que els faci fer una cosa bonica al sortir del teatre, o que els faci riure. És que m'és igual, per mi això és el privilegi màxim que té un creador, i és el que aspiro sempre. O sigui, jo no funciono amb metes de vull guanyar un Goya o aquestes coses. És que això no, per mi, a mi no em funciona. Jo mentre pugui seguir escrivint ja seguiré pensant que tinc èxit.
I a l'hora d'escriure, Guillem, com t'inspires? És a dir, com comences a crear una història?
De vegades la història se'm presenta, no? No, sí que busco, evidentment, llegeixes premsa, passen coses al teu voltant que et fan reflexionar o et generen preguntes, i com que no tinc la resposta, doncs escric per intentar entendre-ho, no? I després és molt caòtic el meu sistema. Hi ha vegades que ho escric tot en un mes, hi ha vegades que em passo anys intentant trobar una idea. No hi ha un sistema clau per escriure, en el meu cas.
Abans ho comentàvem també en la presentació, sortim de l'Uraneta i anem uns quants anys enrere. Dèiem que havies estudiat a la Universitat London Guildhall a Londres. Com va anar? Com ho recordes tot plegat allò?
Molt bé, bueno, va ser un Erasmus, amb tot el que significa Erasmus. Quan tens 20 anys, vas a Londres, surts de la ciutat per primera vegada,
molt.
Vaig estudiar moltíssim tot el dia tancat a la biblioteca, vamos. No, va ser una festa, evidentment, va ser meravellós. I a més, una ciutat com Londres, jo acabava de sortir a l'armari pràcticament, vivia tot allò per primera vegada, va ser magnífic.
2023, creus que encara a dia d'avui costa sortir a l'armari?
Sí, bueno, hi ha tantes realitats com persones LGTBI. Afortunadament vivim en un país on és més fàcil i on està més acceptada la diferència i la realitat LGTBI, però estem vivint en un moment, malauradament, que hi ha una contraofensiva reaccionària que vol tirar enrere tots aquests avenços que hem tingut i fins i tot tirar enrere lleis que nosaltres abans, bueno, fa molt temps que estem donant per sentades que existiran sempre. No és així, hem d'estar sempre alerta, i això no només afecta els nanos que surten de l'armari, sinó els que ja fa molt temps que estem fora i que volem gaudir d'uns drets i garantir-ne d'altres per gent que encara no en té, com les persones trans o les persones no binàries, que acaben de tenir una llei que està a les beceroles i que encara s'ha de millorar molt.
Què falta perquè tot això sigui possible?
Falta, és que no falta, vull dir, no és una barra d'aquestes que et carrega un programa i et diu 75% completado, això no funciona així, no té final, això. Quan arriba la normalització és com una pastanaga que tenim al davant i que ens permet seguir avançant, però mai arribarà un dia que diem, mira, ja està. No està, perquè sempre hi ha gent que estarà en contra sempre, i no hem de deixar de lluitar mai.
Ho dèiem, et formes a Londres, acabes escrivint obres de teatre que es van representar també a Londres, també es representen a Nova York, dues capitalitats del món de la cultura, i ja que parlem de dues capitalitats del món de la cultura, deixem preguntar-te per això. A casa nostra cuidem prou de la cultura?
No. Perdó per ser tan mal.
Claríssim.
Però no, la cultura no interessa a la classe política en general, i malauradament, com que no hi ha aquest suport institucional, econòmic i a les empreses culturals, que fa que no acabi sent una opció vital per la majoria de la població. Evidentment, hi ha moltíssima gent que té aquesta necessitat de llegir en el teatre, en el cinema, però des de les institucions això mai ha sigut una prioritat, i esperem que això de mica en mica vagi canviant.
Ara en parlaves de les institucions, però la gent de peu, cuidem prou de la nostra pròpia cultura?
Sí, la gent... El que passa és que la cultura amb C majúscula, impresa en marbre, que no es pot tocar... I que és inassequible i superintel·lectual. Per mi això és una petita part, petitíssima part de la cultura. La cultura de la gent, que és moltíssimes coses diferents, superdiversa, dinàmica, i que va des d'un concert que podem veure a Plaça Catalunya fins als memes més absurds que ens podem trobar a Twitter, fins a la nostra llengua, les nostres llengües barrejades i bastardes que es van contaminant les unes a les altres. Tot això és cultura, tot això és positiu, i la gent ho disfruta d'una manera molt personal, i que sempre seguirà existint.
I ara que l'Oreneta és al teatre, quin moment viu el món del teatre?
Bueno, ens estem recuperant d'un cop molt fort que va ser la pandèmia, va ser un cop gairebé mortal, i que ho ha sigut per molta gent a nivell econòmic, vull dir, moltes companyies han hagut de parar, teatres que han tancat. Estem recuperant molt a poc a poc una no normalitat, perquè sempre estem mig malalts, no? El món del teatre és un malalt crònic, però la gent torna als teatres de mica en mica, ha perdut una miqueta la por i està reprenent l'hàbit, i esperem que segueixi així.
També la gent jove, Guillem, és a dir, al teatre li falta cridar a un públic jove que no té com per costum anar al teatre?
Sí, i sempre ha estat així, també no és algo nou. I hi ha iniciatives que estan molt ben encaminades perquè vinguin joves al teatre. Crec que els teatres públics tenen una responsabilitat afegida per a fer que això sigui possible, i sobretot treure'ns les tonteries de sobre i no voler alliçonar i no voler fer creure als joves que el que els hi convé és veure aquest tipus d'espectacle, perquè els joves saben perfectament el que volen, i no hem de tenir por a l'entreteniment, ni a ser comercials, ni a destruir l'idioma, ni tantes altres coses que de vegades es diuen que els joves no aprecien o que no valoren la cultura com ha de ser. Siguem més humils, escoltem els joves realment el que volen i donem-los el que demanen.
Fins al proper 28 de maig, que podeu veure l'Oreneta al Teatre de Villarroel. Si et pregunto per futurs projectes...
Doncs n'hi ha afortunadament molts, però no et puc parlar de cap.
Ni un.
No, estic preparant una pel·lícula i poca cosa més et puc dir.
Guillem Clua, moltíssimes gràcies. Està un plaer conversa, que vagi molt bé.
Un plaer.
Esperaré en el límite. sexo en la oscuridad. La fortuna viene en un barco, sin rumbo y sin capilla.